calla com van les coses. Aprofitem la vinentesa. Li acaba de confirmar en Ramon Benacet, en Joan Totosaus, que entre aquesta tarda i demà arriben 250 tests. Ja podeu contractar algú a la porta perquè bé, doncs ho deixem així i posem una mica d'humor, tot i que costa, però és que hi hem de ficar una mica d'humor. Amb Xavier Lavoz hem parlat en més d'una ocasió, amb en Xavier, amb l'Estela, òbviament per la cursa de les nits de la lluna plena, però és que darrerament en Xavier Lavoz ha estat protagonista sobretot per dues obres, per una peça literària petita titulada Cor glaçat, que va mereixer en el seu dia el primer premi del concurs literari de relat breu Antoni Cella, que va posar en marxa, va organitzar els museus de Sitges i que es va entregar a la nit de Premi Sitges, una història basada en el desconsol, en aquesta gran obra de Llimona que es pot veure al Museu Maricel. Però fa quatre dies es va presentar al Prado Cambra sense finestres. Aquesta novel·la, que en el seu pròleg, Blanca Moreno, sociòloga experta en igualtat de gènere, defineix d'aquesta forma. En Xavier Lavoz retrata de manera precisa la violència de gènere, aquella violència que es dona en el marc de la parella o l'exparella quan hi ha un vincle emocional, per traïdor i dolorós que sigui, però vincle. Una violència de gènere que té moltes cares, tot i que sovint només ens aturem en la més crua i eloqüent, com és la violència física. Aquesta és una història, per tant, de violència de gènere, però ens sembla que en paral·lel hi ha una història d'esperança, d'empoderament de la protagonista, perquè la novel·la comença precisament amb la protagonista que recorda la seva vida quotidiana en el casalot del carrer Campoamor número 9 del barri d'Horta de Barcelona, i quan ella precisament pren aquell determini de ser la mestressa i la responsable de la seva pròpia vida. Xavier Lavoz, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Aquesta trajectòria i aquesta passió per la literatura d'en Xavier Lavoz, quan comença?
A les meves presentacions he dit que jo no sóc com els jugadors del Barça que volien jugar tota la vida de petitets al Barça. A mi em va venir d'un fet desgraciat que coneixeu tots.
Vaja.
Que és la mort del meu fill. I vaig pensar que seria una bona cosa poder continuar parlant amb ell a través dels meus escrits, no?
O sigui que la literatura es va convertir, o les lletres o les paraules, es van convertir en una mena de catarsi personal.
Sí. Uh-huh. Sí.
Ara faig, si em permeten, en Xavier, un parèntesi aquí. Per totes aquelles persones que estan passant la Covid, segurament les persones que heu passat una circumstància familiar o personal tan dura i tan difícil, com la d'en Pol, o com poden explicar tantes famílies que han viscut una malaltia com el càncer de prop o d'altres, jo no sé si es pot donar un consell a aquells que diuen reiterades vegades és que no puc més, és que quin desastre, és que no sé què, i en Xavier, l'Estela i la família han viscut una carrera de fons que segurament, no sé si davant de vegades de la Covid, també deixa certes reflexions de dir, mira, cal aguantar aquí també.
Jo us puc dir que és molt senzill. Jo tot allò que m'agrada ho explico als amics i als coneguts i intento traspassar-ho a tothom. Quan jo vaig estar en una època de la meva vida que corria maratons, intentava que tothom corrés pues, perquè jo m'ho passava molt bé i tothom s'ho podia passar molt bé. No? Llavors, quan va faltar el meu fill, jo vaig tenir que acabar el psiquiatre. I aleshores, en el moment que jo li demanava quan vindrien les pastilles, el psiquiatre em deia, no, aquí cal venir i explicar la teva vida, no? En paral·lel, vaig començar a escriure i me'n vaig adonar que el mateix que jo feia al psiquiatre ho feia escrivint, no? I aleshores, doncs, em vaig dedicar amb cos i ànima a escriure. Li vaig escriure una novel·la al Pol, que ha quedat al fons dels calaixos i que on te vaig buidar tota la meva pena primera i més intensa, i a partir d'aquí vaig començar a escriure.
D'acord. Ara continuarem preguntant-li a en Xavier si aquelles persones que diuen, esclar, és que jo no sé escriure, jo no sé tal, jo no sé si, si d'alguna manera, en la mesura que en Xavier anava posant paraules a les pàgines, se n'adonava que veritablement allò tenia no només un significat, sinó que podia tenir un contingut, una història per explicar, un desenvolupament amb substància, amb prou substància, com per dir, escolta, està sortint aquí una narració que no sé si ni jo mateix em pensava que podria ser capaç de desenvolupar.
Clar. Jo el primer escrit que vaig fer era de pàrvuls. Jo ja tinc una edat. Aleshores, aquí es tractava pues, d'anar amb un grup d'escriptura, d'escoltar els companys i veure que n'hi havia molts que ho feien millor que tu, i que aleshores hi ha el teu amor pels llibres i per llegir, i llavors això anava conformant pues, tota una mena d'exercici. Jo, una cosa que jo no entenia al principi, que allò de l'ofici d'escriure,
sí,
i que cada cop ho entenc més, que és aquesta artesania de buscar paraules una per una, de buscar sinònims, de traduir paraules que no coneixes, de llegir llibres i anotar una paraula. Jo tinc guardat el mail que vaig rebre de l'editorial el dia que em diu que paga la pena editar el seu llibre o publicar el seu llibre, que és una frase que jo no empleava mai. No?
El paga la pena.
El paga la pena, sí. I vaig dir, bueno, doncs veus, és això, és quedar-te en frases i anar-les utilitzant de mica en mica.
Per tant,
jo penso que això és millora, i ara que estem en plena voràgine, és la millora del català també.
Per tant, això no sé si dir que és una vocació tardana a la qual li ha portat la vida en Xavier Lahoz i que l'ha agafada,
sí, sí,
i, que,
sí.
I que això està prenent una dimensió, ho dic d'aquesta manera, una dimensió molt bonica?
Home, evidentment, com segurament sabeu, que estem edificant malvasia de lletres,
sí,
que en definitiva no deixa de ser pues, una reunir tots els autors comarcals i poder fer tertúlies, presentacions, i no parlar del Barça, que està molt malament, ni del govern, ni d'aquestes coses. No? Aleshores, poder parlar de llibres, de literatura i de tot això que tant ens agrada.
I la història d'aquesta cambra sense finestres, on comença, com i de quina manera?
Això comença primera perquè jo volia parlar de dones i no sabia com fer-ho, no sabia com enfocar-ho. Jo vivia al carrer Campoamor d'Horta, de Barcelona, i havia estudiat en un casalot modernista, amb unes aules precioses i grans i diàfanes, i molts anys després, passant per davant, vaig veure que ho havien compartimentat en pisos, havien venut l'edifici per pisos. I aleshores vaig dir, home, doncs ara ja sí que tinc on posar les meves 5 històries de dones, no? Que són versemblants i que són molt diferents entre uns i altres, però que hi ha inquivit totes en un mateix edifici. I a partir d'allí vaig començar a gestar el Cambra sense finestres. Aquesta frase, bueno, primera, que és un llibre amb 2 títols,
sí,
que em vaig tenir que barallar amb l'editorial Pagès, el qual els hi agraeixo molt, molt, molt.
És a dir, perquè l'editorial t'afegís Les senyores de Campoamor.
Ah, exactament, perquè ells volien un llibre, perquè el llibre s'ha de referenciar amb un únic títol, etc. Ells saben les seves coses de màrqueting, no? I jo vaig tenir que discutir i vaig dir, home, jo preferiria que fossin les dues i sembla sí que vaig guanyar perquè els 2 títols estan en la portada, no? Aleshores, Cambra sense finestres és, en principi, això ja surt a la primera pàgina del llibre, a l'espai que la Paula, la protagonista, està fent en el seu petit pis, s'està fent una geografia pròpia, un univers propi per poder gaudir, una dona que ha viscut una vida absolutament absurda i gris, no? I va donar la casualitat de que, amb això que diem de gaudir escrivint, de que a mica en mica de que anaves avançant, vaig descobrir que hi ha més cambres sense finestres. I aleshores és quan va prendre pes el segon títol, no? Cambres sense finestres és d'aquell racó on ens refugiem tots quan van maldades.
Una història que, per un costat, com molt bé diu Blanca Moreno, en la prèvia del llibre, descriu aquest horrorós món de les dones que han viscut maltractaments, però que, per altra banda, deixa una porta ben oberta a allò que ara tant se'n diu, i amb raó, empoderament davant de situacions, no? I davant de, no sé si dir, que un passat que ha marcat la vida d'algú i que en algun moment aquest algú diu prou, i a partir d'aquest prou s'obre una nova etapa en la seva vida, no?
Exacte. Jo el que vull deixar clar també és que jo no sóc ni un expert en temes feministes, ni em vull convertir en un estàndard de defensa dels drets de les dones. Jo senzillament vull fer palès una qüestió que està molt viva, per un costat, i després, no pel sol fet de sortir cada dia les notícies, de suavitzar-ho. Hi ha una seqüència molt dolorosa i molt frapant al llibre, que no la vaig voler estalviar precisament perquè és així. És així, I a més, la realitat sempre supera la ficció, i no vull ni pensar el que va patir la noieta aquesta d'Igualada quan, quan davant del tractat, no? Aleshores, encara que faci fàstic, i perdoneu l'expressió, encara que faci fàstic, hem de llegir aquestes qüestions perquè ens afectin. Un llibre que no sacseja el lector és un TV o és una cosa molt sensible.
En algun moment, i suposo que més enllà d'aquesta circumstància que ens comentes, el vistiplau de l'autor a l'obra, suposo que passa també per aquell moment de dir, em fico, descric aquesta situació, no la descric, m'hi poso, no m'hi poso, em capbusso dins un món difícil de poder descriure, l'evito. Tot això ha voltat molt en el procés d'elaboració, de creació de Cambres sense finestres?
Exacte. Això que us deia, que dic, no sé si és per l'edat o el fet de... Tinc una certa tendència a posar-me en risc, que va arribar un punt que vaig dir que això s'havia de fer evident i que els comentaris que hi haguessin al voltant els obviaria. Aleshores, pensava... tenia la ferma convicció de que calia fer-ho públic, i aleshores i els missatges que estic rebent, els inputs que estic rebent de les dones que ho han llegit, realment és important. Heu de pensar que he fet 3 presentacions i cada vegada que parlem o recitem alguna part del llibre, les dones es senteixen conforme allò els hi ha passat alguna vegada.
D'acord.
Amb més gran o més petita mesura.
O sigui que, d'alguna manera, l'autor percep, i percep d'una forma explícita, que allò que ha deixat per escrit és, o d'alguna manera, és la veu d'algunes de les dones que s'ho senten seu perquè ho han viscut.
Exactament, exactament. Em va sorprendre, jo tinc un referent que és el Joan Margarit, que diu que la poesia s'escriu per tothom perquè tothom es pensi que parlen d'ell. No? Aleshores, em va fer molta gràcia que li vaig passar un text amb una coneguda i em va dir, això que m'has escrit, que has escrit aquí, m'ha passat a mi. Aleshores, pues, em vaig sentir molt reconfortat que havia encertat en gran part de que el que estava escrivint era realment el que els hi passava a les dones.
Torno a aquella qüestió que comentava. Hi ha, però, un punt d'esperança en la novel·la, no?
Sí, hi ha un punt de rebel·lia, no en contra de ningú, sinó d'independència, no? De dir, bueno, escolta, això ja m'ho faré jo soleta. El que passa que també, per exemple, la Paula... No faig spoilers perquè, a més, tot el llibre m'ha travessat un secret que al final es dilucida al final, o sigui, que ja sortirà. Aleshores, la Paula aquesta ha d'esperar a que es mori el marit per començar a fer una vida pròpia, no? Fixeu-vos que les dones, normalment, els homes, quan es queden vidus, queden abandonats,
sí.
Almenys els d'unes generacions, I les dones no, les dones fan una vida absolutament independent, no? Mm. Aleshores, la tendència o el que suggereixo és a fer aquesta vida independent, no? Aquesta fins i tot hi ha una protagonista mallorquina que decideix no tenir família, no? Que és tan lloable com tenir-la, no? O és tan lloable no tenir fills com tenir-los. Mm. Aleshores, jo defenso més això, no? Aquesta independència, dir, escolta, jo faré la meva vida independentment del que facin els amics.
Escrivint és d'alguna manera, no sé si dir, si no posat a prova, algunes de les conviccions personals, si d'alguna manera allò explicar, narrar determinades històries a partir dels personatges, un d'alguna manera es fica davant d'un mirall i diu ara no sé si això que estic escrivint respon o no ha de respondre una mica al que jo penso o al que jo crec.
Ja. Bé, no, és el reflex exacte del que jo creia. Uh-huh. El que passa que aquest llibre va començar amb un curs d'escriptura i evidentment jo anava fent públics els capítols i els cursos aquests hi ha moltes zones i ells anaven criticant. Aleshores, pues, aquest llibre també ha tingut moltes lectures i moltes ampliacions.
D'acord,
també, no?
O sigui, ha estat un llibre molt treballat des de dins i des de fora.
Sí.
Des de fora. Literalment, has escrit allò que has volgut escriure?
Exactament, sí.
Aleshores, què passa quan un escriu allò que vol escriure, que hi dona el vistiplau? No sé si l'original del llibre el vas compartir amb moltes persones abans de, diguem-ne, d'enviar-lo a la recerca d'editorial. L'original va donar diverses voltes o què?
Bé, es va haver de corregir i aleshores les persones que corregien, que eren persones properes a mi, també me criticaven, no? Dones. I aleshores, pues, bé, no només el corregien i el perfilaven i retocàvem alguna frase, alguna paraula, sinó que a més rebia el seu feedback i em deien que, home, pues, que estava bé i que era publicable.
D'acord, doncs ara anem al pas següent, a que algú li diguin amb tota la honestedat del món que és publicable i que agrada un original, fins que aquest original pugui ser publicat. I no sé si en Xavier Laoz hi estava convençut o tenia allò una mínima esperança de dir ara vés a saber si enviaré tot això a editorials i em diran que no, que de cap manera, que no sé què. Aquest pas, diguem-ne, de l'original validat a enviar-lo a l'editorial i esperar resposta de l'editorial, com és?
Bé, jo vaig tenir molta sort. Molta sort i no, perquè jo també sóc una mica agafe. Vaig tenir molta sort i la primera editorial que vaig enviar, que m'havien recomanat, que eren molt bona gent, els hi vaig enviar i me'l van acceptar. O sigui, van ben passar 3-4 mesos el temps de fer un informe de lectura i la persona que va fer l'informe va dir que era correcte i que es podia publicar. A partir d'aquí rebo el mail aquest famós de pagar la pena publicar-lo i el silenci absolut durant un any, no? Perquè també va venir la pandèmia.
El silenci absolut durant un any. Jo no sé si en un any hi ha temps de donar moltes voltes i pensar si aquell mail, allò, vols dir que
era veritat o no, no? Sí. I aleshores, pues, bueno, jo tacat dels nervis, no sabia què fer, si anar amb una lletra editorial, si no sé què. Hasta que un dia, parlant amb ells, vaig aconseguir parlar amb ells, i un dia em van dir, el planifiquem pel 9 de desembre. I tot va canviar. Vaig convertir-me en l'autor de moda de l'editorial, tothom em presentava, el senyor autor cap aquí, el senyor autor cap allà. Jo, jo deia autor, no sé de qui deu anar a parlar. I bueno, tot va ser molt maco i molt divertit i van complir els seus plaços. Diguem-ne que es tradueix un fet artístic amb un fet industrial, mm-hmm. que llavors quan entres dintre d'una planificació, doncs tot s'ha de... El fet industrial és un fet que jo conec molt bé perquè m'hi dedico, i aleshores doncs, quan entres dintre d'una planificació i una programació, doncs tot va seguir el seu curs i els seus plaços i van complir perfectament i són una gent encantadora, però clar, fins que no van decidir posar-ho en marxa, doncs clar, no tenia jo molta informació.
D'acord, no sé però si en l'àmbit en el qual treballa professionalment en Xavier Lahoz i en l'àmbit literari tenen algun punt de connexió, més enllà dels mètodes i de la programació, o si la sorpresa amb en Xavier, alguns dels registres que es mouen en el món literari, en tot això de les presentacions i en aquest món que evidentment és nou per tu.
Bé, bueno, jo soc consultor d'empreses, jo organitzo empreses, amb el qual em conec moltes i molt diferents unes a les altres, el que passa que totes es redueixen una mica el mateix, no? El fet industrial jo ja el conec, i el que em va sorprendre va ser canviar el concepte aquest literari i artístic, no? Com es posa en marxa després una mecànica, eh? Jo moltes vegades, com em dedico a aquest món, quan veig una pel·lícula, dic, bueno, això que estic veient és un fet artístic, però clar, com deu ser la mecànica fins a arribar aquí, no? Pues una mica el mateix.
Que passa és que probablement, esclar, un consultor d'empreses, l'empresa fonamentalment li dic, mira, escolta'm, consultem, tenim un objectiu, l'objectiu és determinar producte, vendre, etc etc. I en el món de la literatura, diguem-ne, que les vendes també són importants, però suposo que això va en un altre registre, no? Quan un es fica dins aquest món, no li diuen, escolta'm, Xavier, és que s'ha de vendre aquell llibre, aquesta novel·la.
No.
Això no va així, eh?
No, et tornes un producte, la teva obra es torna un producte, que se l'han de publicar 10 cada mes i que han de passar per tots els departaments, i han de passar per un departament de correcció i un departament artístic, de disseny de portada, i que a la portada té que haver-hi no sé quina, i el tamany, una cosa que no sabia, cada ratlla d'un llibre porta 10 paraules. Vale, pues, vaig descobrir aquestes coses, no? I a partir d'aquí, pues, entres a dintre d'aquesta mecànica i tot es va complint. Quan em van donar el premi Antoni Cella,
sí,
una amiga em van dir, has pensat de posar això en el llibre? Ostres, pues, això va ser una mica d'alta baix, no? De trucar-los i ja el tenim a impremta, però llavors ara mirarem d'inquibir-ho a dintre, que sí, que no. M'enteneu?
Oh, i tant.
Has de seguir tot un procés productiu fins que surt el llibre,
doncs,
fins que surt la petita joia.
Doncs ara, evidentment, més enllà, tots aquells que els hagi atrapat aquesta història de Cambra sense finestres, que sàpiguen, pagès, editors, ho poden trobar, ho poden demanar a qualsevol en el cas de Sitges, a qualsevol dels quiosquers habituals.
Exactament, que, a qualsevol el quios de l'Alba en té molt.
Que faran bona feina, però més enllà, jo no sé si ara això ha despertat un cuquet d'aquells de dir, no, vinga, endavant, i ja tinc un altre projecte al cap, o què?
Ja hi ha més projectes a escriure. Com sabeu, també els membres de Malvasia de Lletres anem escrivint regularment a l'ECO, i jo personalment tinc un projecte personal que és, a part que estic escrivint una novel·la policíaca, això és una altra cosa, he anat publicant a l'ECO diferents capítols, com es feia antigament, d'un futur llibre que podria ser de Sitges sota una altra mirada.
D'acord.
Aleshores, jo vaig fent cosetes i al final pues algunes d'elles es conformaran amb una altra publicació, que sí, estic decidit a continuar per aquest camí, perquè és una forma de vida que m'encanta i no vull desaprofitar-la, vaja.
11:28, per tant, Xavier, va pagar la pena escriure aquelles primeres paraules dedicades a ton fill i que van obrir, diguem-ne, que li van servir al pare en aquell moment i després li han servit per desenvolupar un altre àmbit professional o alguna vocació que vés a saber si hagués, ho dic d'aquesta manera, si hagués desenvolupat mai, si no haguessis viscut aquell moment tan dolent a la vida.
Exactament, sí, senyor.
Doncs d'aquell moment també n'ha sortit, entre tantes coses bones que hem viscut col·lectivament tots plegats, aquest Cambra sense finestres, Les senyores de Campoamor, la novel·la d'en Xavier Lahoz. Xavier Lahoz, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per recordar-vos de mi.
Fins la propera, adeu-siau.
Una abraçada.